Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Divendres passat us vam explicar en aquest mateix programa com ens agrada la sèrie House of Cards i ens plantejàvem una versió empordanesa d'aquesta sèrie de trames polítiques. Ahir, en aquest mateix programa, també vam advertir que la setmana pintava moguda i a última hora del dia ja us vam avançar a través del nostre portal de notícies que el govern de Palafrugell saltarà pels aires si es confirma el que Esquerra i el PDeCAT han avançat que explicaran en roda de premsa el proper divendres. Antoni i la Sílvia us detallaran tot el que sabem fins ara d'aquest possible escenari polític que s'obre a Palafrugell. Però abans, deixeu-me que us expliqui que si tot això us ho hem avançat és perquè al darrere d'aquest programa hi ha la feina i el seguiment d'un equip de gent incansable amb en David Parreño, que rastreja fins a l'últim racó, amb en Dani, que ho segueix, i amb en Toni, que ho ordena. Quan us vam dir al començament de la temporada que volíem esdevenir un mitjà d'informació de referència al Baix Empordà, no era una afirmació gratuïta, i quan passen coses com aquesta és quan més ganes tenim de guanyar-nos un lloc a la vostra llista de favorits. No cal que us digui que us mantindrem absolutament informats de tot el que passi a Palafrugell i també a la resta de la comarca, i que tot allò que passi potser no ho sabreu abans amb nosaltres, però us ho explicarem millor que ningú. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia, i avui no és una excepció, ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui el dia segueix força inestable, amb núvols compactes, sobretot cap al migdia, que donaran lloc a ruixats. Les temperatures es mouran entre els 17 graus de màxima i els 10 de mínima. I dijous el dia serà força més estable, ja sense precipitació, i amb temperatures que aniran a l'alça.
Doncs parlem de temperatures que s'hi han d'anar a l'alça, doncs ho anirem explicant al llarg del dia. De moment tenim 11 graus positius, una temperatura ja prou elevada, al llarg i ample de la comarca, 11 graus que trobem a Parlavà, a Torroella, a Sant Feliu, a Pals, a la Bisbal, al Bons, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell, 11 graus positius, dèiem. En aquest matí d'avui, és dimecres, avui és 3 de maig del 2017, comencem! I com sempre, comencem amb el repàs a l'actualitat de casa nostra. Repàs informatiu a les notícies del Baix Empordà amb en Toni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Us ho avançàvem ahir al vespre. Esquerra i el PDeCAT s'uneixen per fer fora Juli Fernández de Palafrugell, Toni.
Els grups d'Esquerra Republicana i del Partit Demòcrata de Palafrugell han acordat presentar una moció de censura per apartar el socialista Juli Fernández de l'alcaldia. L'Assemblea Local d'Esquerra haurà de validar la proposta aquest mateix dijous. Els dos partits anunciaran les claus del pacte en una roda de premsa aquest divendres al matí al Teatre Municipal de Palafrugell.
Després del trencament de govern entre el PDeCAT i PSC de final de març, el govern de Palafrugell va quedar en minoria amb 9 regidors. Poc després es va obrir una via de diàleg entre els republicans i els convergents. Els dos partits ja van mostrar sintonia al ple del mes d'abril, en què van aprovar demanar aturar les obres del Golfet. Precisament, continuar fent una oposició coordinada era una de les opcions sobre la taula, però finalment s'han acabat decantant per presentar un govern alternatiu. Llavors, Juli Fernández apuntava a Ràdio Capital que una moció de censura seria molt difícil de justificar.
Políticament jo m'avui difícil de justificar en aquests moments, quan de la manera que ha anat tot, no? I per la manifestació que han anat dient tots els dos partits durant aquests dos anys que portem governant.
L'alcalde, que s'ha assabentat de l'acord per Ràdio Capital, ha declinat pronunciar-se fins que no es facin públics els detalls de l'entesa entre Esquerra i el PDeCAT.
Amb aquest darrer capítol, l'escenari polític a Palafrugell s'haurà capgirat en molt poques setmanes.
De fet, els dos partits han anat llimant diferències des que el PDeCAT va passar a l'oposició. Públicament, Esquerra Republicana havia retret la política cultural del PDeCAT quan estava al govern. A més, els republicans no van compartir la decisió dels convergents de pactar amb el PSC.
El mateix Albert Gómez, líder del PDeCAT i exprimer tinent d'alcalde, va reconèixer amb una dita que es van equivocar.
Nosaltres vam voler fer bo allò de més val boig conegut que savi per conèixer, i al final el que ens ha passat és allò de segundes partes nunca fueron buenas, o sigui que ens vam equivocar de refrany o de dita.
El líder d'Esquerra, Josep Pi Ferrer, després del trencament de govern, obria la mà a acords, però amb condicions.
No sabem quins papers tocarà fer ara, no ho sabem. Tenim clar que no farem res per les cadires. No farem una fotocòpia del govern que hi ha ara per posar-nos i nosaltres. Però quiets tampoc ens hi estarem. El nostre compromís en aquest canvi serà més gran com el compromís que el nostre interlocutor tingui per posar el comptador a zero. Ah, i no s'oblidin que si algú de vostès volen parlar amb nosaltres, no se'n descuidin de portar l'arxiu del bufet.
Esquerra Republicana amb 7 regidors i el PDeCAT amb 4 sumen suficients edils per tombar l'actual govern. D'aquesta manera, Josep Pi Ferrer seria el proper alcalde de Palafrugell.
Doncs aquesta és l'última hora pel que afecta aquesta crisi, aquesta possible futura crisi de govern a Palafrugell en aquesta espècie de House of Cards a l'Empordanesa. Queda pendent per veure qui serà Frank Underwood i, sobretot, qui farà el paper de la dona d'en Frank, la Claire. Són les 8 del matí, 6 minuts. Primeres multes a Sant Feliu de Guíxols pels bancs que tenen pisos buits.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha imposat les primeres sancions a bancs que tenen pisos buits a la població. Segons informa el darrer butlletí municipal, les sancions consisteixen en un recàrrec a l'impost de béns immobles. A l'abril, el consistori ha fet 39 liquidacions amb aquest recàrrec extra.
Aquesta mesura és possible gràcies a una modificació de les ordenances fiscals aprovades el desembre de 2015 que permeten al consistori aplicar un recàrrec del 50% en l'IBI als habitatges buits durant més de 2 anys. I que estiguin en mans de bancs o empreses immobiliàries de les entitats bancàries. El Servei Municipal d'Habitatge ha elaborat un cens d'habitatges que responen a aquestes característiques i d'aquesta manera el Departament Municipal de Gestió Tributària sap a qui pot aplicar el recàrrec. Amb aquestes sancions el consistori vol aconseguir que les entitats financeres cedeixin pisos desocupats per destinar-los a lloguer social.
Les 8 i 7 minuts.
Supermatí.
Expo Habitat Igual a la xifra de l'última edició amb 6.000 habitants.
Balanç molt satisfactori de la renovada mostra Expo Habitat. El nombre de visitants s'ha situat en valors similars als de l'última edició l'any 2008, assolint els 6.000 visitants durant els 3 dies de fira. Pel que fa a la valoració dels expositors, segons les dades basades en una enquesta de satisfacció, el 95% pensen que la fira hauria de ser anual en lloc de cada 2 anys.
Per aquest motiu, l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calonge ja treballa per organitzar-ne una nova edició l'any vinent. L'edició d'aquest 2017 s'ha presentat totalment renovada, amb més de 2.000 metres quadrats d'exposició i conferències. Hi ha participat una quarantena d'empreses que oferien serveis i productes relacionats amb la llar, des de serveis de lloguer i gestió immobiliària, jardineria, reformes, piscines, fins a mobiliari i decoració, entre d'altres.
I acabem l'exposició Guíxols Flors obre els jardins del monestir al públic.
Els jardins del monestir, en mans privades des de fa 2 segles i que havien sigut propietat del monestir, s'obriran al gran públic aquest cap de setmana de 6 i 7 de maig. Serà motiu del certamen Guíxols Flors, l'exposició floral de la ciutat. L'Ajuntament ha adquirit aquest gran jardí recentment per destinar-lo a ús públic i ara aprofitarà Guíxols Flors per obrir-lo a la ciutat.
Els jardins del monestir i la casa coneguda com a Casa Blasco és una peça de terreny d'uns 5.000 metres quadrats a tocar del monestir. Entre els elements que es recuperen en aquests nous jardins hi ha la muralla del segle XVIII, una torre, antics horts, un recorregut de passeig i la pròpia casa de 320 metres quadrats catalogada com a edifici d'interès local. Amb aquesta adquisició, el monestir es dota d'una important zona verda. Durant el cap de setmana, a banda de contemplar les flors al nou espai, es podrà passejar pel jardí escoltant microconcerts de clàssica, veu o ukelele.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Fins aquí el repàs a la informació de casa nostra. Són les 8 del matí i 9 minuts. I completem el resum informatiu del dia. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Deia, completem el resum informatiu amb totes aquelles notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
L'audiència ajorna el judici del cas Adigsa, el cas del 3% que va denunciar Pasqual Maragall, Dani.
S'allarga per un problema administratiu. El tribunal no havia notificat correctament que es celebrava el judici a un responsable civil subsidiari. A un altre dels interessats ni se l'havia informat que es feia el judici. Per això s'haurà de repetir d'aquí 2 setmanes. Mentrestant, gairebé totes les parts estan ultimant un possible pacte que suposaria rebaixar les penes dels acusats per evitar que entrin a la presó.
400.000 persones signen el manifest en favor del referèndum.
Un manifest que impulsa el Pacte Nacional pel Referèndum. La xifra no és definitiva, ja que encara s'estan comptant totes les signatures i encara es pot subscriure al manifest a través d'internet. Ara bé, encara no es sap què es farà amb aquestes signatures. Tot està pendent que els partits es posin d'acord.
Els conservadors britànics cauen lleugerament a les enquestes de les eleccions del proper mes de juny.
Tot i això, mantenen una gran distància sobre els seus rivals, els laboristes. Els conservadors aconseguirien el 47% dels vots, han baixat un punt, i els laboristes aconseguirien el 28%. L'actual primera ministra conservadora, Theresa May, necessita guanyar, però també necessita augmentar aquest marge que té ara.
Són les 8 del matí i 10 minuts. I avui coneixerem el pla de la Unió Europea per aplicar el Brexit.
Es presentarà el mandat detallat de les que seran les exigències del bloc europeu per acordar la sortida del Regne Unit. Dissabte passat, els líders europeus van marcar les que seran les línies vermelles. Volen que el procés es faci per fases, que el Regne Unit pagui una gran factura i que els europeus que hi viuen puguin mantenir-se amb les majors garanties.
El govern de Grècia arriba a un acord amb els seus creditors per un tercer rescat.
El ministre de Finances grec diu que s'han compromès a aplicar un nou paquet de reformes i retallades. Això, diu, ha aplanat el camí per rebre més ajuda financera.
I acabem. La Generalitat diu que no pot avalar pisos a refugiats.
El programa estatal d'acolliment preveu ajudes durant 8 mesos. Aquestes ajudes s'acaben ara. Davant d'això, els refugiats han demanat ajuda a la Generalitat. El govern no els pot garantir que es quedin a l'edifici on es troben ara, però diu que no es quedaran al carrer. La Generalitat els està buscant un habitatge econòmic fora de Barcelona.
Gràcies, Dani. Avui no teníem a l'estudi. Demà, en principi, tornem aquí a tenir al costat, no?
Sí, tant i tant.
Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga.
Les 8 del matí, gairebé 12 minuts. I recordeu que si voleu estar al dia de tot allò que passa a casa nostra, ho teniu ben fàcil. Només heu de consultar el nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 2 minuts, anem a la cultura. Agenda de les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu de casa nostra que, com cada dia, repassem amb en David Parreño.
Supermatí.
17a mostra de teatre juvenil a Palamós, David.
Bon dia, Miquel. Palamós enceta la 27a mostra de teatre juvenil, una proposta per potenciar el teatre entre els més joves. Avui, el grup Renoi Quina Quitxalla interpreta el primer congrés Malèfic a les 8 del vespre al Teatre La Gorga. I divendres, també a les 8, el grup de tercer d'ESO del Badruna porta als escenaris l'obra Es busca autor.
Xerrada sobre les troballes a Empúries.
Quim Tremoleda i Pere Castanyer impartiran una conferència avui a les 6 de la tarda al Museu de la Mediterrània de Torroella. Tractaran sobre els descobriments de les ruïnes d'Empúries i s'enmarca en el cicle de conferències Desterrant l'Empordà.
I acabem amb un concert de punk i garage rock a Palafrugell.
El col·lectiu Nos ens porta el grup Sunflowers, que venen des de Portugal i en poc temps s'han convertit en una de les bandes que més pugen en l'escena musical portuguesa. Els tindrem avui a les 8 del vespre al pati de Can Genís de Palafrugell.
Gràcies, David Parreño. 8 i 13. I com sempre, després de l'agenda, anem al comentari. Que en la seva edició d'avui ens porta el cantant Carles San José, cantant i arquitecte Carles San José. El títol del comentari és Si Bob Dylan és Déu, punts suspensius.
Quan Bob Dylan va guanyar el Premi Nobel de Literatura i no el trobàvem per comunicar-li i no sabien si l'acceptaria i tampoc sabien si l'aniria a recollir, va sortir publicat el nou disc d'en Jaume Sisa, Malalts del Cel. En una entrevista li van preguntar pel tema d'en Bob Dylan i en Sisa va contestar de forma genial: però què es pensen aquests del Nobel? Bob Dylan és Déu. Que Bob Dylan no és Déu i que finalment van a recollir el premi, ja ho sabem. Però que aquesta frase amaga una veritat que cal tenir en compte també. La idea de l'artista, entès com una ànima lliure, intel·ligent, creativa, que és l'avantguarda de la humanitat, sorgeix al segle XVIII amb el romanticisme. Deia Percy Shelley que els poetes són legisladors no reconeguts de la humanitat. Davant d'algú que pensa lliurement, que no depèn econòmicament de ningú i que té una actitud creativa a favor del bé comú, no hi ha premi, suborn o pressió que valgui. I precisament vull tancar aquest article amb el boicot que Ciudadanos i el PP, des de les institucions, han realitzat cap a un concert de l'Albert Pla a Oviedo. I l'article als diaris que va publicar l'artista en contra d'aquests partits. Però què es pensaven aquella gent? Que callaria? Que no els hi passaria la mà per la cara? Que no seria capaç, amb un simple i solitari article en un diari digital, de treure'ls-hi totes les vergonyes de forma magistral? Ai, pobres mortals, si Bob Dylan és Déu, Albert Pla és Sant Pere, carai.
El comentari d'en Carles San José al Supermatí d'avui, 8:45 a.m. I ja tenim en línia el president del Cercle Català d'Història, en Joaquim Ullant. Senyor Ullant, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem amb ell d'aquí a res, mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs amb en Joaquim Ullant volem parlar sobre l'última troballa als terrenys de Ràdio Liberty. Us ho avançàvem el passat 21 d'abril. Ràdio Capital us vam explicar que havíem sabut que els terrenys de Ràdio Liberty podien contenir un jaciment arqueològic i volem parlar amb el president del responsable d'aquesta troballa. Abans, però, fem una radiografia del tema amb en David Parreño. David.
El Cercle Català d'Història i l'empresa SOT Prospecció Arqueològica ha realitzat un estudi a l'interior de l'antiga emissora de Ràdio Liberty. El Cercle Català d'Història, que sosté la presència d'una antiga vila marinera i un port comercial a Pals, ha fet els treballs de reconeixement del terreny mitjançant la tècnica del georadar. L'objectiu seria esbrinar l'extensió i forma que tenia aquesta antiga vila marinera i tenir més informació de l'entorn, on també hi ha ubicada la Torre Mora de Pals.
Senyor Ullant, ha conclòs l'estudi, pel que sé?
No, bueno, de fet tot el contrari. Si se referim a l'aspecte arqueològic, bàsicament podem dir que els inicis, és a dir, que hi ha molta feina per endavant.
Bé, ja ha conclòs la prospecció amb el radar, amb el georadar.
Amb aquesta primera fase, sí. El que hem fet ha sigut delimitar alguns espais que suposàvem que tenia d'haver restes arqueològiques, i en aquest moment estem esperant una mica els resultats per fer una anàlisi de què tenim allà.
Bé, després d'aquesta primera fase, quines conclusions es poden treure? Què se n'extreu d'aquesta primera recerca?
Bé, amb això hem de tenir molta cura, perquè, com dic, no tenim els resultats finals, per tant, tots són, diguem així, hipòtesis o aproximacions, però el que sí que hi ha són evidències, no? Podem comentar, per exemple, evidències. Alguna de les primeres coses que hem pogut veure, és a dir, el desbrossar, per exemple, les àrees en què hem estat treballant, per exemple, ja directament ens han aparegut restes de construccions antigues que no estaven contemplades, és a dir, que estaven tapades pels batols, etc. No? Això ja ens permet establir una mica l'àrea de treball, no? En aquesta primera fase, com dic, hem fet una part de Radio Liberty, i una mica aquestes troballes visuals han sigut les que ens han ajudat a marcar una mica quina era la zona a treballar, no? A banda d'això, també hem de tenir en compte que aquest espai és bastant més gran del que fins ara era considerat àrea arqueològica. Sí. I fins i tot hem de tenir en compte la visió general del lloc, perquè estem parlant d'una antiga vila marinera, coneguda com Torre de Pals, en aquesta vila hem d'unir també, per exemple, el camí ral que queda dins de l'espai de Natura 2000, que ha patit algun teatre accident i que gràcies a l'Ajuntament de Pals ha pogut d'alguna manera refer el que s'havia el que s'havia trencat per alguns camions, bueno, i molts espais que conformen tot l'entorn, tot aquest entorn que avui en dia coneixem d'aquesta àrea marinera i de tota, i de tota la zona portuària que entrava i que arribava fins i tot a, fins al poble.
Uh-huh.
Això és una cosa...
Zona marinera que arribava fins al poble de Pals.
Exacte, estem parlant
des,
d'una...
Des de la platja fins, a, fins, a, fins al poble, és a dir, els 8-9 quilòmetres que hi ha.
Exacte, hem de tenir en compte com era... Com, hem de mirar Pals amb els ulls del segle, bàsicament, segle XIV, segle XV. La costa no és com l'estem veient avui en dia. No, no, de fet, no té res a veure. En aquell moment Pals era una zona d'aiguamolls, encara ho és evidentment, però era de molt més aiguamolls, de llacs interiors, de brancals del Ter i del Daró que, bueno, confluïen un espai, d'acord, que generava una sèrie de llacs interns que connectaven amb el mar a la zona de, entre la Torre Mora i la zona del Coll.
Sí.
Aquesta zona tan àmplia fins i tot arribava a generar un aliment tan, tan bo pel sardinal que feia que molts pescadors d'altres zones del Principat arribessin fins i tot aquí a pescar, no?
Uh-huh.
Per altra banda, també tenim constància d'un flux comercial important. També cal dir també que lo curiós d'aquest tema és que amb tot això que estic explicant hem hagut de fer autèntica arqueologia documental per poder arribar a aquestes conclusions, és a dir, amb tota la paperassa que genera un entorn com aquest, doncs tota la documentació d'aquests segles, 14, 15, 16, s'ha desapareguda. I per poder avui en dia recuperar aquesta memòria hem hagut de fer doncs, un treball molt, molt intens, perquè...
On han trobat tota aquesta documentació? Al final, com han pogut trobar aquesta informació?
Bueno, pues això és el resultat d'un treball multidisciplinar, és a dir, aquí s'ha treballat arxius, arxiu de Barcelona, del Gran Aragó, arxiu d'Índies, arxiu de Biblioteca de Catalunya, etc, inclús arxius a l'estranger. S'ha treballat també la cartografia. És molt important la cartografia, perquè gràcies a la cartografia sabem on es marcava l'altura del port, com era el flux comercial, els diferents topònims, etc. S'han trobat documents de càrregues i descàrregues de productes. A més, hem treballat també les noves tecnologies amb simulacions bueno, d'ocupació d'aigua. S'ha treballat la geologia, ara estem treballant l'arqueologia. És a dir, és un treball molt ampli que ens ha portat molt de temps i molts esforços, i que encara ens resta molt per descobrir, evidentment.
Senyor Ullant, què vol dir això que m'ha dit vostè d'ocupació d'aigua?
Avui en dia amb un ordinador et permet fer moltes coses, i entre altres, si tu li entres les dades i li determines com era la topografia de...
Fins on arribava l'aigua,
moment, etcètera, te pot ajudar a simular a veure a l'entorn d'aigua, i quan ho fas et dones compte de que coincideix pràcticament com un calc amb els mapes que tenim antics. Amb la qual tenim la prova de que estem en condicions d'encertar.
Escolti, anem a posar-hi una mica de context i corregeixi'm si dic alguna cosa que no s'ajusta a la realitat. Per la gent que ens està escoltant i no sap ben bé de què estem parlant, estem parlant que a la zona de Radio Liberty, a la platja de Pals i els seus voltants, el que es coneix com a Torre Mora, però ara especialment també a l'interior de les instal·lacions de Radio Liberty, al Cercle Català d'Història, després de molt temps de tenir molts indicis gràcies a tota aquesta documentació que ens comentava el senyor Ullant, intueix que pot haver-hi a dins una extensió d'una antiga vila marinera del segle XIV. Un cop arriben a aquesta conclusió, fan un estudi amb un georradar, que és un aparell que, passejant-lo, diguem-ne, pel terra, per dir-ho de manera vulgar, pot veure què hi ha sota enterrat, i comencen a treure conclusions més sòlides que aquesta vila marinera, aquest poble, realment existeix i permeten, amb aquest radar, permeten delimitar tota aquesta zona. Això és correcte, tal com he explicat?
Sí, bàsicament sí. És a dir, nosaltres tenim la seguretat de que hi ha una vila marinera. És a dir, la seguretat la tenim, ja amb tota la feina prèvia.
Uh-huh.
A partir d'aquí comencem a buscar com és a delimitar l'espai que ocupa aquesta vila marinera i a entendre què és cada element. dels que puguem trobar. També hem de dir, també hem de dir que és molt important, perquè aquí també hem trobat antigues construccions de la pròpia Radio Liberty, que estaven soterrades, i per tant ens complica una mica l'enteniment de les dades. Però bé, forma part de la feina, clar.
D'acord, ara una vegada sabem que això existeix i que més o menys ho tenim delimitat, com sabem la rellevància històrica que té aquesta vila marinera, quina és la transcendència que té històricament i sobretot quina transcendència pot tenir des d'ara cap endavant, perquè cal no oblidar que a Radio Liberty hi ha un projecte de construcció, hi ha un projecte de rehabilitació dels edificis i hi ha un projecte per fer-hi un centre dedicat a la recerca i l'estudi mediambiental. Com podria encaixar una cosa amb l'altra, no? Sobretot, suposo que tenint en compte la transcendència que puguin tenir aquestes ruïnes, és a dir, la importància d'aquestes ruïnes, com podria condicionar el projecte que s'hi ha de fer en aquells terrenys?
Bé, jo particularment no conec gaire quins projectes existeixen per Radio Liberty. El que sí que sé és que estem davant d'un espai d'entrada natural molt important, ja no per Pal, sinó per tot el país, perquè estem parlant d'una de les poques zones verges que queden de platja al Principat.
Sí, però això en principi ho tenim garantit ja, la protecció d'això. La protecció ambiental està garantida, teòricament està garantida, vaja.
A banda d'això, a mesura que anem avançant, ens anem adonant que estem davant d'un dels espais arqueològics medievals més importants que tenim per Catalunya. Llavors, a més, amb tot el que ens connecta això, perquè això, estem parlant d'una zona, bueno, doncs una zona portuària al segle XV, però és que tot això també ens connecta, si anem més enrere, ens connectarà amb tot el passat hivern, amb Ullastret, etcètera, etcètera. És a dir, la dimensió és molt important, el que passa que encara no tenim la dimensió de l'abast, però sí que és molt important, no cal ser un geni per començar a intuir-ho.
Li volia preguntar també, vostès són pràcticament la punta de llança que encapçala la teoria que Colom va sortir de la zona de la que estem parlant, que Colom va sortir cap a Amèrica des d'aquesta zona. Un dels arguments en contra d'aquesta teoria era que Pals no tenia un port. Aquesta troballa desmentiria aquest principal argument, faria caure aquest argument contrari?
Bueno, és un element més, és un element més, però sembla ser que avui en dia la historiografia oficial no té en compte tota la informació que tenim, que hem anat aconseguint amb 90 anys de recerca. Aquesta és una més, però és que a més no estem parlant d'un port. Avui en concret, amb aquesta entrevista, estem parlant del port dels pescadors que hi ha a l'altura, doncs, de Radio Liberty, però tinguem en compte que estem parlant de tota una badia que era navegable fins al propi Pals. És a dir, que a mesura que les recerques avancin i puguem fer investigació, trobarem més ports. És a dir, trobarem segurament alguna mena de petit port a la pròpia vila de Pals, trobarem algun port comercial en alguna altra zona dels aiguamolls. És a dir, la base és molt gran. El que passa que hi ha molta gent que parla, doncs, amb desconeixement i sense saber a què es refereix, evidentment.
Escolti, i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, què els hi diuen al respecte de tot plegat?
Bueno, nosaltres particularment estem molt satisfets de la col·laboració que hem tingut per una banda amb la part natural del Montgrí i per l'altra amb el Departament d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat. És a dir, pensa una cosa, l'administració no és tan gran com podem suposar en un principi i no tenen el coneixement de tot, és a dir, no són omnipresents. Llavors, gràcies a la nostra feina, doncs ells s'han assabentat de, bueno, doncs, determinades coses que desconeixien i han fet la feina d'anar protegint tots aquests espais i evidentment tenim una col·laboració total. La veritat és que en aquest aspecte estem molt satisfets.
I a partir d'ara quin és el següent pas, senyor Ullant? Perquè l'estudi amb el georadar ja ha acabat, ara quines són les següents passes?
Bueno, hem acabat una primera fase. Ara el que farem és analitzar les dades que s'obtindran d'aquest estudi. El que farem també serà, hem determinat unes àrees en les que farem unes cates físiques per determinar l'antiguitat d'algunes restes. Hem descobert, per exemple, també que hi ha estructures que s'endinsen dins de la sorra. Estem parlant de dins de Radio Liberty, però s'endinsen a la part de la sorra i anen cap a la platja, és una cosa molt curiosa. I a part també se'ns ha obert un nou front, que és l'estudi de les dunes. les dunes, així com altres elements bueno, que la gent potser li pot semblar de poc interès, les feixes, etcètera, etcètera, tenen, són de un, bueno, doncs tenen un valor molt important per entendre l'evolució del terreny, de la costa, dels moviments de la sorra, etcètera, etcètera. I aquí, per exemple, ens hem trobat en casos de dunes que estan absolutament fixades i això fa que d'alguna manera es fossilitzin. I això ens permet bueno, doncs això, saber moltes coses, no? I amb aquest aspecte intentarem també emprendre, de fet ho farem, un projecte amb el propi parc, de col·laboració amb el Parc Natural del Montgrí, per l'estudi d'aquestes dunes. És a dir, se'ns obren molts fronts. També tenim, com he dit, el camí ral, murs de pedra seca, que s'ha de protegir i s'ha d'estudiar, i ens, bueno, ens donaran una visió molt més gran d'una antiga vila reial, que a vegades ens oblidem d'això, una antiga vila reial, propietat del rei, on hi havia molts personatges històrics i que, bueno, doncs que ha quedat oblidat amb el pas dels anys.
Clar, a mi sap què em passa amb tot això, que li sento explicar tot això i en aquest moment em costa encara imaginar-me tot aquest passat del qual vostè m'està parlant. I per això em pregunto, en quin moment podem començar a posar-hi cara i ulls? No? Em parla vostè de personatges de l'època medieval, però en quin moment podem, o en quin moment creu vostè que podríem arribar ja a saber de quins personatges estem parlant, què feien, i tenir ja proves més evidents, més fefaents, que ens permetin entendre tot això que està explicant? I l'altra pregunta que li volia fer és, arran d'aquesta investigació que estan fent, podria donar-se el cas que hagués d'excavar-se tota aquella zona perquè acabessin aflorant totes aquestes ruïnes de les que parlem?
En això últim, evidentment, sí, es pot arribar a fer tot allò que es pugui i que es desitgi, amb la idea de recuperar sempre el patrimoni i posar-lo en valor i per la gent de la vila, no? El primer que em deia vostè, anem a veure, posar cara i ulls. Fixem-nos, a vegades ens oblidem del que era Catalunya al segle XV. Parlo del segle XV perquè és una mica la nostra especialitat. Sí. Però ens oblidem de què és Catalunya al segle XV. Catalunya, no només Catalunya, tota la corona catalana-aragonesa, i això vol dir Catalunya, vol dir València, vol dir Mallorca, Sicília, Nàpols, etcètera, etcètera, és una de les potències, per no dir la potència naval, de la Mediterrània, és a dir, del món occidental. Això se'ns oblida. I posar cara i ulls a personatges, miri, la majoria de coses passaven aquí. Passaven aquí. I els personatges els tenim. Per exemple, vostè m'ha esmentat el tema colombí. Molts dels personatges que ens han venut, que són pescadors, pastors, etcètera, etcètera, amb una Extremadura o amb una Castella medieval molt pobra, resulta que els tenim documentats a Catalunya i en especial a l'Empordà en diferents moments de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. Llavors, els personatges els tenim. Una altra cosa és que, bueno, se'ls vulgui veure i se'ls vulgui estudiar, però els personatges hi són. Quan es parla de Ferran el Catòlic, per exemple, per dir un exemple molt ràpid, es parla com el rei d'Espanya, no? Ferran el Catòlic és el comte de Barcelona i rei d'Aragó. És això. Mm-hmm. És nostre, és un rei que parla absolutament català, no l'hem d'adicionar com un castellà, no, ens estem equivocant, estem interpretant malament la història. Les dades les tenim, només les hem de recollir.
Senyor Ullant, hi ha algun lloc des del qual efectes consultius o simplement per curiositat, hi ha algun lloc al qual es puguin trobar o es puguin veure tots aquests documents, tots aquests mapes que vull dir, sovint el Cercle Català d'Història, quan difon alguna notícia sobre alguna descoberta nova, no, ens ensenya la imatge del mapa i ens fa la comparativa, doncs mirin, això que es descriu en aquests textos, en aquesta foto és aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí, és a dir, aquesta feina divulgativa que feu des del Cercle, hi ha algun lloc en el qual es pugui consultar la documentació que el Cercle va trobant o va investigant?
Bueno, per una banda, nosaltres tot el que podem i el que trobem ho anem publicant a la nostra web, www.cca.cat, d'acord? Però a banda d'això, tota aquesta informació pensi que és pública. És a dir, la cartografia, si un li agrada i té temps i ho vol fer, es pot passejar per qualsevol arxiu d'Europa, val? I, per exemple, podrà gaudir dels mapes, planisferis, etcètera, etcètera, que ens mostren una realitat no explicada. Uh-huh. O accedint a arxius com el mal anomenat Arxiu de la Corona d'Aragó, el seu nom correcte era Arxiu Reial de Barcelona, que és l'arxiu medieval més important del món després del Vaticà, doncs allà tindrà infinitat de documents. O, vull dir, tots aquests, inclús avui en dia, que és el gran avanç, per això la història, a Catalunya estem vivint una revolució, perquè gràcies a què? Doncs a les noves tecnologies, avui en dia pots accedir a un document que està potser a Austràlia i ho pots fer en temps real des de la cuina de casa teva, per exemple, aquesta informació hi és. I com deia abans, ho repeteixo, l'hem d'agafar, simplement la tenim a l'abast. Nosaltres, amb la cap de recerca, l'Eva Sanz, passejant, per exemple, per llocs tan curiosos com Sevilla, hem pogut veure tapissos amb les caraveles de Colom amb senyeres.
Tapissos, tapissos de les caraveles de Colom amb senyeres.
Exacte, com es diu, el Real Alcázar de... Perdó, sí, el Real és Alcázar de Sevilla.
Alcázares, sí.
Sí, exacte, un tapís enorme de, no sé, podeu fer 4 metres per 4, una cosa així, i tenim representat les caraveles colombines sortint cap a Amèrica, i un porta la bandera de Catalunya del moment, que era la Creu de Sant Jordi, i l'altre el senyal reial dels comtes de Barcelona. Per exemple, només cal apropar-se i veure-ho. És tan simple com això. O si vas a la Biblioteca Nacional de França, podràs veure els planisferis amb tot de senyeres ocupant Amèrica. Bé, i és, la informació hi és, no ens la inventem.
Déu-n'hi-do.
El que s'inventen la història són altres, que no pretenen demostrar res. I quant a pals, doncs, home, estem parlant, no sé, a vegades tinc la sensació que el palseng en general, però això també és extensió als catalans, tenim un complex d'inferioritat, perquè Pals era una vila reial, propietat del rei, era una de les 40 i algunes viles úniques de Catalunya que tenien dret a tenir representant a Corts, tenia 3 carnisseries que abastien els vaixells del port quan la majoria només en tenia una, etcètera, etcètera.
Mira, com això no ha canviat. Ara també tenim 3 carnisseries a Pals.
Pues, perquè pues mira, ja és una curiositat sí, molt bona per apuntar.
Clar, sí. Tenim la de Can Saló, la del Jodofi i la del súper d'allà del Golf Beach.
Pues aquí vostè, a veure que no siguin descendents d'aquells.
No, això no hi conto, perquè la del Jodofi és una franquícia de l'Arnall, però, escolti, no passa res. Aviam, no sé si és una qüestió de complexa d'inferioritat o no el que puguem tenir a Pals. El que passa, jo li admeto cert escepticisme, no tant per la seva feina, que admeto també que cada vegada que va sortint alguna descoberta nova, a mi em desmenteix els meus prejudicis o coneixements passats, però sí, suposo que al final la història oficial és la que ha acabat quallant després de 500 anys de repetir-la. I per tant, jo, almenys com a palsenc, li admeto cert escepticisme en aquesta història que hi ha al darrere.
Bueno, això és normal, pensi una cosa, pensi que els mateixos que ens dediquem a això, si som crítics i som rigorosos, al principi també hem dubtat, perquè evidentment tot el que anàvem trobant xocava contra les creences, bueno, del que ens havien ensenyat a l'escola. Llavors, clar, teníem un conflicte, però evidentment a mesura que vas trobant documents, proves, etcètera, etcètera, evidentment doncs, vas girant la visió. Però això és normal, ens passa a tots.
I escolti, què creu que s'hauria de fer perquè la gent de Pals acabi, no sé si comprant, però acabi assimilant aquesta teoria, aquestes teories de les que parlen vostès, i se les acabin fent seves?
Miri, hi ha una cosa que és molt senzilla. Nosaltres que també organitzem rutes guiades a Pals i a Barcelona amb tot el tema colombí, sempre ho expliquem. I miri, jo puc venir aquí i explicar-los una història i demà vindrà una altra i potser és més loquaç que jo i potser ho explicarà millor i explicarà la seva versió, val? I així no acabarem mai entenent-nos i la gent pensarà que tots els investigadors són bojos, no? Però hi ha una cosa molt senzilla. Per intentar entendre què ha passat amb la història de Catalunya, qui són els personatges, etcètera, etcètera, el que hem de fer és intentar aproximar-nos a conèixer com funcionaven les coses en aquella època i qui era cadascú en aquell moment. Perquè això, si ens aconseguim situar en el lloc, si aconseguim una situació de lloc, entendrem o ens aproximarem molt millor a entendre què va passar. És a dir, si som intel·ligents i, per exemple, som capaços d'entendre que és impossible que, per exemple, un llaner plebeu genovès o un pastor de cabres com per exemple era en Hernán Cortés, o un cuidador de porcs com era en Pizarro. Si tot això és impossible, que el segle XV d'aquests senyors acabin sent virreis, grans conqueridors, grans governants, etcètera, etcètera, si ho acabem entenent, ens aproparem molt més a la realitat de les coses. Ara, si no, si ens creiem els cuentos de fades, doncs llavors ho tindrem complicat.
Senyor Llan, estic veient a internet, estava mirant tapissos de... L'estava escoltant, però estava mirant els tapissos aquests dels que em parlava dels Alcàceres de Sevilla, i efectivament en tinc un davant on hi ha un munt de vaixells, no sé dir quin tipus de vaixells, Hi ha un munt de vaixells, alguns dels quals amb aquesta bandera que deia de la Creu de Sant Jordi. Només li apunto aquesta informació. Senyor Llan, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem de prop les troballes que puguin anar fent a la zona.
Pues molt agraït pel seu interès i li reitero la meva disposició per qualsevol cosa.
Escolti, doncs, la mateixa predisposició per fer-ne difusió. Joaquim Ullant, president del Cercle Català d'Història, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu, bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres. Passen 10 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Aquest segon bloc del Supermatí d'avui amb aquesta cançó de la Selena Gómez. No, de la Selena Gómez, no, és una cançó del productor Caigo, que en aquesta ocasió ha col·laborat amb Selena Gomez. Va dir, ahora caigo. Molt bé. 9:15 del matí, just després també de l'entrevista que hem fet avui al president del Cercle Català d'Història, en Joaquim Ullant. I és temps ara per anar a buscar aquelles cançons que, a criteri de Marc Clapés, suposen plagis històrics de la història historiada de la música.
Hola, què tal? Com esteu? Bé? Me n'alegro, jo també. Aviam, què farem avui a la secció? Doncs, com sempre, plagis musicals. Avui anirem a escoltar una cançó de Rod Stewart que es diu Do You Think I'm Sexy? Money. Aquella, però que la cantava el Rod Stewart. Doncs bé, la tornada d'aquella cançó, és exactament igual que una cançó del senyor Jorge Ben. En fi, què dir de Jorge Ben? En fi, qui no ha escoltat alguna vegada una cançó de Jorge Ben? Bé, doncs algú, suposo, no? Doncs una que es diu Taj Mahal. De moment comencem amb la cançó que és un plagi. Do You Think I'm Sexy, una tornada que segur que s'ha escoltat alguna vegada. Sona així. Vinga, Rod, quan vulguis. O Eructa, com vulguis. De vegades li diuen Rod o de vegades li diuen Eructa. Depèn de la persona, no? Som-hi. Yeah, doncs anem a escoltar el tros que l'amic Rod doncs copia a l'amic Jorge Ben, que van quedar un dia i diu, escolta, Ben, sí, ja vengo, i van quedar i li va copiar la cançó. Som-hi, Taj Mahal. Taj Mahal. Doncs al final, sí, són igualetes, sembla que sí. Es van arribar a un acord amistós, i et dic, el va convidar a sopar a casa seva, el Rod va dir, Jorge, què dia vendràs? Bueno, li va dir en anglès, perquè no són d'aquí, no són catalans ni castellans i tal, no? Bueno, el Jorge, segurament ara molta gent, la nostra audiència que ens està escoltant, s'està preguntant què sabem de Jorge Ben. Doncs se'l coneix com Jorge Ben Jor, és brasiler. No sé per què estic rient ara mateix, és nascut a Rio de Janeiro i la seva música s'ha especialitzat sempre doncs en tropicalia, samba rock, samba funk, bossa nova, funk rock, en fi. Se l'hem pogut veure actuar al costat d'artistes com Miriam Makeba, Marisa Monte o també Sergio Mendes. Molt bé. Home, Sergio Mendes, el de Más que nada... Bueno, en fi. Doncs aquest home és de Rio i fa aquest estil musical així que hem pogut escoltar. El Jorge Ben. Bé, doncs van quedar, van sopar i tal, i va dir, ben, i va dir, ponemos de acuerdo con esto, una cosa amistosa i sin tribunales ni nada, i així ho van arreglar-ho, diguem-ne, Però sí, les dues cançons són iguals, com hem pogut comprovar. Tornem a soltar la tornada, per si hi ha algun despistat que dius, per què xerra tant aquest home i no posem la cançó? Posem l'altre cop, The Thing I'm Sexy, és això. S'ha enganxat el tros de Taj Mahal de Jorge Ben, que ja clar que sí, és un plagi. Doncs res, ho deixem aquí, la setmana vinent més cançons i tal. Apa, que vagi bé.
Ara l'única persona que segurament no té plagiador, Marc Clapés, afortunadament només n'hi ha un. En fi, per cert que Jorge Mendes és bastant més important que el Más que nada, 3:15 de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí.
Feel right now, 'cause all I wanna do is keep it real right now. I'm trying to beat it up, beat pills right now. Athletic in the streets, I got skills right now. Red, red with some red, baby, ballin' in that club, they some speed, Pop that bitch a spray like Raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me, I thought. Teeth white, Newport. I want these.
it till we don't like support. I split it with you if we get it, half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. No passport to go with me, I have to get deported.
Release, let go, and have a good time.
Have a good time.
Que aquesta és una producció de Pharrell Williams, d'en Pharrell, el mateix del Because I'm Happy, doncs I'm Happy, i aquesta és la seva cançó més recent. I col·laboren Young i també Ariana Grande amb aquesta producció, que com dèiem es diu Heartstroke, amb la que ens acostem una mica més a les 9 del matí, al moment que acabarem el programa. Com aquell qui no vol la cosa, estem a punt de finiquitar el supermatí d'avui, un dia en el que hem començat explicant-vos tot aquest percal que s'alvira, tot aquest xàfec polític que s'alvira a Palafrugell. Ens hem aixecat també amb una sèrie de notícies que a vegades en l'àmbit general ens fan posar els pèls de punta. Vam conèixer també ahir que l'estat espanyol és el país líder en temporalitat laboral, a més de totes les altres coses. Tot el percal que tenim també muntat amb el tema dels becaris i en Jordi Cruz. En fi, una sèrie de notícies que ens van acompanyant en la banda sonora del dia i que nosaltres esperem poder-vos explicar amb tot el criteri, tot el rigor i tota la qualitat que vosaltres exigiu. Dèiem, estem a punt d'acabar el programa i com sempre ho farem amb un últim repàs a la informació més pròxima. Un últim repàs que fem, com sempre, com és habitual, amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Esquerra i el PDeCAT s'uneixen per fer fora Juli Fernández, Toni.
Els grups d'Esquerra Republicana i del Partit Demòcrata de Palafrugell han acordat presentar una moció de censura per apartar el socialista Juli Fernández de l'alcaldia. L'Assemblea Local d'Esquerra haurà de validar la proposta aquest mateix dijous. Els dos partits anunciaran les claus del pacte en una roda de premsa aquest divendres al matí al Teatre Municipal de Palafrugell.
Després del trencament de govern entre el PDeCAT i PSC de final de març, el govern de Palafrugell va quedar en minoria amb 9 regidors. Poc després es va obrir una via de diàleg entre els republicans i els convergents. Els dos partits ja van mostrar sintonia al ple del mes d'abril, en què van aprovar demanar aturar les obres del Golfet. Precisament, continuar fent una oposició coordinada era una de les opcions sobre la taula, però finalment s'han acabat decantant per presentar un govern alternatiu. Llavors, Juli Fernández apuntava a Ràdio Capital que una moció de censura seria molt difícil de justificar.
Políticament jo la volia difícil de justificar en aquells moments quan, de la manera que ha anat tot, no? I per la manifestació que han anat dient tots els dos partits durant aquells dos anys que portem governant.
L'alcalde, que s'ha assabentat de l'acord per Ràdio Capital, ha declinat pronunciar-se fins que no es facin públics els detalls de l'entesa entre Esquerra i el PDeCAT.
I amb aquest darrer capítol, l'escenari polític a Palafrugell s'hauria capgirat en molt poques setmanes.
De fet, els dos partits han anat llimant diferències des que el PDeCAT va passar a l'oposició. Públicament, Esquerra Republicana havia retret la política cultural del PDeCAT quan estava al govern. A més, els republicans no van compartir la decisió dels convergents de pactar amb el PSC.
El mateix Albert Gómez, líder del PDeCAT i exprimer tinent d'alcalde, va reconèixer amb una dita que es van equivocar.
Nosaltres vam voler fer bo allò de més val boig conegut que savi per conèixer, i al final el que ens ha passat és allò de segundes partes nunca fueron buenas, o sigui que ens vam equivocar de refrany o de dita.
El líder d'Esquerra, Josep Pi Ferrer, després del trencament de govern, obria la mà a acords, però amb condicions.
No sabem quins papers tocarà fer ara, no ho sabem. Tenim clar que no farem res per les cadires. No farem una fotocòpia del govern que hi ha ara per posar-nos i nosaltres. Però quiets tampoc ens hi estarem. El nostre compromís en aquest canvi serà més gran com el compromís que el nostre interlocutor tingui per posar el comptador a zero. Ah, i no s'oblidin que si algú de vostès volen parlar amb nosaltres, no se'n descuidin de portar l'arxiu del bufet.
Esquerra Republicana amb 7 regidors i el PDeCAT amb 4 sumen suficients edils per tombar l'actual govern. D'aquesta manera, Josep Pi Ferrer seria el proper alcalde de Palafrugell.
D'aquí a 4 minuts seran les 9. Primeres multes a Sant Feliu de Guíxols pels bancs que tenen pisos buits.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha imposat les primeres sancions a bancs que tenen pisos buits a la població. Segons informa el darrer butlletí municipal, les sancions consisteixen en un recàrrec a l'impost de béns immobles. A l'abril, el consistori ha fet 39 liquidacions amb aquest recàrrec extra.
Aquesta mesura és possible gràcies a una modificació de les ordenances fiscals aprovades al desembre de 2015 que permeten al consistori aplicar un recàrrec del 50% en l'IBI als habitatges buits durant més de 2 anys i que estiguin en mans de bancs o empreses immobiliàries de les entitats bancàries. El Servei Municipal d'Habitatge ha elaborat un cens d'habitatges que responen a aquestes característiques i d'aquesta manera el Departament Municipal de Gestió Tributària sap a qui pot aplicar el recàrrec. Amb aquestes sancions el consistori vol aconseguir que les entitats financeres cedeixin pisos desocupats per destinar-los a lloguer social.
Les 8:57 Expo Habitat iguala la xifra de l'última edició amb 6.000 habitants.
Balanç molt satisfactori de la renovada mostra Expo Habitat. El nombre de visitants s'ha situat en valors similars als de l'última edició l'any 2008, assolint els 6.000 visitants durant els 3 dies de fira. Pel que fa a la valoració dels expositors, segons les dades basades en una enquesta de satisfacció, el 95% pensen que la fira hauria de ser anual en lloc de cada 2 anys.
Per aquest motiu, l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calonge ja treballa per organitzar-ne una nova edició l'any vinent. L'edició d'aquest 2017 s'ha presentat totalment renovada, amb més de 2.000 metres quadrats d'exposició i conferències. Hi ha participat una quarantena d'empreses que oferien serveis i productes relacionats amb la llar, des de serveis de lloguer i gestió immobiliària, jardineria, reformes, piscines, fins a mobiliari i decoració, entre d'altres.
I acabem. L'exposició Guíxols Flors obre els jardins del monestir al públic.
Els jardins del monestir, en mans privades des de fa 2 segles i que havien sigut propietat del monestir, s'obriran al gran públic aquest cap de setmana de 6 i 7 de maig. Serà motiu del certamen Guíxols Flors, l'exposició floral de la ciutat. L'Ajuntament ha adquirit aquest gran jardí recentment per destinar-lo a ús públic i ara aprofitarà Guíxols Flors per obrir-lo a la ciutat.
Els jardins del monestir i la casa coneguda com a Casa Blasco és una peça de terreny d'uns 5.000 metres quadrats a tocar del monestir. Entre els elements que es recuperen en aquests nous jardins hi ha la muralla del segle XVIII, una torre, antics horts, un recorregut de passeig i la pròpia casa de 320 metres quadrats catalogada com a edifici d'interès local. Amb aquesta adquisició, el monestir es dota d'una important zona verda. Durant el cap de setmana, a banda de contemplar les flors al nou espai, es podrà passejar pel jardí escoltant microconcerts de clàssica, veu o ukelele.
Són les 8:58. Recordeu, com sempre us diem, que totes aquestes notícies les podeu trobar ampliades al nostre portal de notícies radiocapital.cat i també les podeu rebre gràcies al nostre newsletter, al nostre butlletí electrònic diari que enviem cada dia puntualment a la 1:00 PM. Si el voleu rebre, només us heu de subscriure i per fer-ho, podeu fer-ho entrant al nostre web radiocapital.cat publicat, i allà, en qualsevol dels articles que trobareu publicats, hi ha el formulari per poder donar-nos el vostre nom i la vostra adreça de correu electrònic. Recordeu, radiocapital.cat. Acabem, abans però tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui el dia segueix força inestable, amb núvols compactes, sobretot cap al migdia, que donaran lloc a ruixats. Les temperatures es mouran entre els 17 graus de màxima i els 10 de mínima. I dijous el dia serà força més estable, ja sense precipitació i amb temperatures que aniran a l'alça.
Gràcies, Martí Seguer, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i avui especialment més que mai. Dani Cortés, David Parreño, Toni Sella, Sílvia Pedret, Martí Seguer, Ignasi Arbat, Josep Lluís Vidal, Marc Lapés i Juli Pedrero. El Supermatí tornarà puntualment demà a les 8. Ara podeu seguir connectats a la nostra emissora per alegrar-vos una mica més el dia. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimecres.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Doncs efectivament, que vagi molt bé, bon dimecres.
Supermatí amb en Miquel 40.
Ara sí.